Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Programa de novembre, el primer programa d'aquest mes de novembre. Dia 2, programa 525. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural ens acompanyarà. En gallego, amb el reciclatge a la demarcació de Barcelona, però també amb Badalona, amb les zones de baixes emissions, o parlant també el José Luis Gallego, empresa i comerç a Triple Plus, el primer tren d'hidrogen. I tot això, com sempre, en un marc 100% digital. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies, sobretot, ens han portat... El més destacat, hi ha hagut una mica de moviment, un descens notable de la temperatura la matinada de diumenge i el matí de diumenge, però d'activitat a activitat pel que fa a fronts, poca. En canvi, avui sí, avui ha arribat un front que ha deixat entre 30 i 50 litres per metre quadrat al Pirineu més occidental, amb màxims que han superat lleugerament els 90 litres al nord de la Vall Fosca. I a destacar que avui, a més, el vent ha estat i és el protagonista. Cops de 50-80 per hora, freqüents a moltes comarques, però hi ha hagut màxims de gairebé 150 a dalt de tot del massís del Montseny, a Puigdesolles. I l'enrenou d'aquesta pertorbació, Kirian, doncs continua.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, la fotografia d'aigua d'Ojo de la Vall Fosca, turisme Vall Fosca, paisatge de tardor amb aigua als rius i torrents d'aquesta vall. La foto és del 28 d'octubre.
L'entrevista.
Va, l'entrevista. José Luis, què et sembla?
Magnífica.
Aquí hi ha teca, eh?
Magnífica.
Estàs ja... T'ha pujat bé la serotonina i t'ha pujat tot.
Bé, és, una, sí, és un àmbit molt, que abasta moltíssimes competències que estan molt vinculades al territori, a la natura, a l'educació, a la conservació... És a dir, que d'un-hi-do.
Déu-n'hi-do, i en un moment en què som 8 milions d'habitants a Catalunya i bé, sempre, la vida i el país sempre té deures,
ja,
però tinc la sensació
de
que ara...
més,
sí,
les possibilitats de,
sí,
de conflicte a l'entorn
s'han,
sí, sí, multiplicat.
Sí. Sí, sí, està claríssim. I lluitant, doncs, un director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, que és en Marc Vilaür, haig de pronunciar la R, oi que sí?
Pot ser com et vagi no, millor.
Vilaür. No, jo això sempre ho pregunto, perquè és sagrat, i per tant, ara ja ho tinc clar. Vilaür. D'acord. Marc Vilaür, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Escolta'm, tu havies estat aquí amb el Jordi Puig i el Jordi em va dir hem de portar el Marc Vilaür de la Fundació EMI, s'estan fent una feina magnífica, etcètera, etcètera, Santa Coloma de Farners, l'entorn de la selva, etcètera, i caram, ara apareixes i ets, bé, no és que apareguis de cop, però director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. És un d'aquells càrrecs que bueno, que dius... que un ambientalista, un ambientòleg com tu, format de dalt a baix, amb trepitjant país, etc, etc, zero càrrec polític i, per tant, de picar pedra... José Luis, a mi això em sona música celestial.
Sí, ho celebro perquè aquesta direcció, que és molt important, tradicionalment, no sempre, però tradicionalment, no, en el cas del Francesc Miralles també venia de trepitjar territori i els camins ramaders, aquella bogeria que tenia, no?, amb el coneixement del territori. Però és cert que hi havia hagut carrers polítics en aquesta direcció. I és una direcció que totes demanen de conèixer el tema, però aquesta especialment, perquè estem tocant la fibra del paisatge i la fibra de la biodiversitat d'aquest país, no? Polítiques ambientals, ja ho diu tot el nom. És important que hi hagi una persona que conegui l'especialitat, no?
Jo li preguntaria al Marc Vilaú si s'ho va tenir que pensar molt o no, o va pensar, escolta'm, quina oportunitat de transformar.
Bé, la veritat és que... Jo estava també a la xarxa per la conservació de la natura, com bé sabeu.
Ara hi anirem.
I nosaltres érem aquells que vetllàvem, no?, perquè les polítiques ambientals s'apliquessin i una mica coordinàvem a nivell nacional i internacional una mica aquesta visió del tercer sector cap a una administració fos transformadora. Llavors, quan et presenten aquesta oportunitat, el primer que tens és vertigen. Mm-hmm. Però són oportunitats que no pots rebutjar, perquè la... meva missió, almenys vital, o els meus valors plantegen que hem vingut aquí a transformar per fer un món millor pels del demà i també pel nostre futur.
I passa i també pels que hi som aquí, en definitiva.
Exacte. I això passa indubtablement per implicar-te i per transformar, perquè mirar-t'ho des de la barrera és molt còmode amb els teus valors, però no aconsegueixes canviar massa. Llavors...
Des del sofà de les xarxes socials, per exemple.
Per exemple.
Que còmode, eh? Que és allò...
Molt. Però t'has d'embrutir si vols canviar coses. I hem vingut a això.
Sona molt bé. Escolta'm, xarxa de conservació de natura des del 2015 al 2020. Ambientòleg, vinculat a l'ICTA, Sant Celoni, les Gavarres, EMIS, la Fundació EMIS. Això és picar pedra. I quan arribes a l'administració, i ara desgranarem i farem fil del que esteu fent a l'administració, i quan arribes a l'administració, quina és la teva impressió?
Bé, el primer que perceps és que tens una gran responsabilitat. Per sort, amb aquest govern, amb un gran pressupost. I has d'aconseguir alguna cosa que no ha passat mai, no? Que és una visió innovadora en les polítiques ambientals. I aquesta visió, amb la que entrava jo, bàsicament, era la d'imbuir el conjunt de les polítiques de la visió biodiversitat. La biodiversitat no és una política sectorial, és un element que ha d'estar en el conjunt de les polítiques sectorials. I, per tant, amb una visió de certa dificultat... L'administració de la Generalitat, per mi, és un mamut. I en aquest sentit, no vull dir que estigui extingida, sinó que és un animal molt gros.
Molt gros de moure, de bellugar, de reaccionar...
Poc àgil, però molt ferm. I allà on fa la passa, la fa. I llavors, el primer que t'adones és que el que necessites és tenir molt clar quins són els 3-4 passos que vols fer durant el teu llegat.
José Luis, et donaré la paraula de seguida perquè segur que fins al final no callaràs. N'estic convençut perquè aquí, com et
deia... Quina fama que
em dones. No, però vull dir que hi ha teca. Sí. Hi ha teca amb el Marc aquí i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Un d'aquests elements pot ser el registre d'entitats amb iniciatives de conservació del territori?
Clarament. Jo crec que aquests passos passen indubtablement per, primer, ordenar la mateixa administració pel que fa a la gestió de la biodiversitat, i ho és clarament el decret d'espècies amenaçades que vam aprovar fa un any, o l'Observatori de la Biodiversitat, que també vam aprovar fa un any, però també és mirar a com el conjunt d'actors de la societat poden treballar en la conservació de la natura, i el registre és un gran exemple, que també ho és les subvencions que hem fet per al foment de la biodiversitat forestal i, per tant, la conservació de boscos madurs i la silvicultura naturalística. Són aquells elements que, d'alguna manera, et veus com elements materials que reprodueixen la teva voluntat de visió.
Marc, una de les dels reptes que té la direcció, la teva direcció, o que tradicionalment ha tingut aquest repte i l'ha desenvolupat amb força èxit, és el de establir diàleg amb la societat. És a dir, fer de fer divulgació i fer comunicació no només de les polítiques ambientals que posa el govern, sinó d'incitar i d'excitar a la participació dels ciutadans. Jo crec que aquesta tasca, que nosaltres també, no des de l'administració, però des dels mitjans també la tenim i la compartim, és a dir, no només promoure el coneixement, sinó que sigui proactiva la resposta, en aquest cas, dels oients, és una tasca, jo crec que és important. Des de la vostra direcció, quina importància li doneu a aquesta tasca? No dic educar en el cas, dic sensibilitzar, és a dir, això que es diu seduir, que diu el Sargatal, això de seduir els ciutadans perquè entenguin que la conservació del medi natural és fonamental.
Davant de la crisi ecosocial on ens trobem, o ensenyem la gent com podem canviar per tenir un futur millor, o no tindrem futur. I això passa per l'educació ambiental, per la conscienciació ambiental, per entendre que l'espècie humana i la resta d'espècies d'aquest planeta no són excloents, sinó que són part d'un mateix element, són dues cares d'una mateixa moneda. I això passa indubtablement per l'educació i la conscienciació ambiental. La Generalitat pot fer molt, però no pot fer sola. I necessita que tota la societat remi cap allà mateix. Això és la clau de la conscienciació ambiental.
Això és molt important. Estaves parlant de la importància de la transversalitat de les polítiques ambientals. No vull posar-te en un compromís, no? Però he sentit algunes vegades el president, d'un i do, la sensibilitat, o que, com a mínim, com ho mostra, no? En aquest sentit, vosaltres, des de la vostra conselleria, que encara té més pes que mai, des de que jo tinc percepció, teniu la sensació de que anem tots a una, des del govern?
Ara més que mai hi ha diàleg. Nosaltres estem treballant en una taula bilateral amb el Departament de Territori, en concret amb la Direcció General d'Urbanisme o d'Ordenació Territorial i Urbanisme, per incorporar la biodiversitat en la planificació urbanística. Estem treballant amb la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible per treballar com incorporem el vector ambiental a dintre de la política marítima. Ho fem amb ecosistemes forestals i la política forestal. Ho fem amb agricultura. Ho fem amb salut i la Direcció General d'Atenció Primària. Aquestes taules de debat segurament no tenen fruits automàtics i ràpids, però imbueixen en una manera de treballar. I això ho fem, jo crec, en un govern per primera vegada amb tants aspectes. Possiblement en algun cas concret es feia puntualment per fer un projecte concret, però és en la fase d'ideació d'un projecte quan realment pots generar transformació. I en aquí puc dir que estic molt agraït que la Direcció General de Polítiques Ambientals pot treballar amb moltíssimes polítiques sectorials, des d'empresa fins a territori, fins a agricultura.
I dins de la pròpia conselleria, amb l'ACA, amb l'ICAEN, amb l'Agència de Residus?
Amb tots. I aquesta visió transversal és la que precisament fa efectiva la política ambiental, perquè si entenem les polítiques de conservació de biodiversitat com una política que s'ha de produir només des de la Direcció General i des dels parcs naturals, la crisi que tenim de biodiversitat no reverteix.
He fet el gesto de quan portàvem, però no era ben bé que volgués intervenir, però aprofito. Escolta'm, el país és complex, s'ha anat fent encara més complex, amb més població, amb més infraestructures, amb de tot una miqueta. L'Amat Balmuel Vegas i l'Amat de Santa Coloma de Farners, etc., que la Fundació jo crec que la recordeu perfectament, etc. Clar, aquí segurament esteu còmodes perquè en general tinc la sensació que la Generalitat, l'ICAEN, l'Assumpta Ferran, la directora general d'Energia, etc., la mateixa consellera, no, el mateix conseller, el David Mascort, remen en un mateix sentit, que portar segons quines línies d'energia fetes segons a on, etc., i el sembla incongruent. Ens en sortirem amb les mats? Perquè, clar, Madrid rema en una direcció i la Generalitat no sé si...
Permet-me una petita reflexió.
Sí, clar.
Que és que ens vam entrevistar fa aproximadament 8 anys en un plató com aquest, en aquesta casa,
sí,
com a Nola Mat, en aquell cas venia jo.
Sí.
I puc dir que...
Va ser fa 8 anys l'entrevista?
8-10.
Sí, no. Tant. Uf, com passa el temps, d'acord.
Sí, sí. Vull dir, poder ser...
Sí, però vull dir, no sé, jo feia 4 o 5 anys. Però no em facis cas. Que...
En tot cas, jo crec que el govern ha estat clar amb això. La transició renovable és totalment necessària, però no en detriment de les altres cares de la crisi ambiental. No podem hipotecar el futur de les nostres societats perquè ara necessitem reduir el CO2, però hem de reduir el CO2 per no hipotecar el futur de les nostres societats. I, per tant...
Molt bé. M'estàs respondent la pregunta que et volia fer. Em sembla fantàstic el que estàs dient.
No, i és obvi. Una transició s'ha de fer ràpid i bé. I jo crec que hi ha gent que l'ha volgut fer molt ràpid i amb una visió molt monocriterialista de només quants...
De monocultiu.
Exacte. De sí, quants megawatts sí. de renovables tindré demà. Uh-huh. I nosaltres hem plantejat un model de dir què passa amb l'impacte que genera aquesta transició. I mirem de fer-la de forma que aquest impacte sigui el mínim possible. Un impacte que és evident que hi serà. Perquè el consum de petroli, l'impacte, l'exportàvem al tercer món.
L'externalitzem.
Ah, exacte.
Sí, home, sí. Allà a darrere d'aquell, en diuen, com se'n diu? Biombo en català, bambalina o així, allà al darrere, que facin la feina bruta.
Exacte.
Clar.
I ara ens toca internalitzar-lo, perquè ens toca ser conscients de l'impacte que generem com a societat. Però això ho hem de fer bé, perquè si ho fem malament, l'impacte pot ser molt gran. I si ho fem bé, l'impacte pot ser moderat. Aquest és el gran repte que tenim com a govern i per això plantegem una política energètica de transició tenint en compte la biodiversitat, el paisatge i la societat, sobretot la societat.
Precisament en aquesta línia. Estem en una conselleria que se'n diu d'acció climàtica. La paraula biodiversitat, com a mínim en l'enunciat de la conselleria, no hi surt. Durant molt de temps en aquest país hem estat fent esforços importants. La creació de la mateixa oficina pel Josep Garriga ja va ser un gran avenç que ens van copiar la resta de comunitats de l'Estat, inclòs el propi Estat. No? És a dir, que hem donat lliçons de com fer acció climàtica, tot i que per sobre de les responsabilitats que com a no estat ens teníem. Però ara ha arribat un moment en el que la lluita per la conservació i la preservació de la biodiversitat, i això ho diuen Nacions Unides i ho diuen tots els experts, està a la mateixa alçada, frec a frec, amb l'acció climàtica. De fet, la cimera de Nairobi, que podria ser la cimera de París, és a dir, que i a l'IPBES podria ser perfectament a l'IPCC. I els dos s'ho diuen. Ens necessitem. Sense conservació i preservació de la biodiversitat no hi pot haver una acció climàtica efectiva. Però això no es respecta sempre. La implantació de les renovables és un cas paradigmàtic, no? De que de vegades va en contra de la preservació de la biodiversitat. A la conselleria s'entén aquest axioma de que sense conservar la biodiversitat no és possible fer una lluita contra el canvi climàtic efectiva?
No només s'entén, sinó que es promou. Hem fet el manual d'ambientalització de la fotovoltaica en terra. Manual que mostra clarament com una planta solar fotovoltaica en terra pot ser un element negatiu per la biodiversitat o pot arribar a ser una reserva de biodiversitat. Sense, diguéssim, demanar unicorns.
I li heu presentat això al sector?
I ho hem presentat al sector i al sector li ha encantat.
Ah, sí?
I estem treballant en l'eòlica. Estem treballant en una eòlica el màxim d'ambientalitzada possible. Perquè si gestionem bé aquests projectes des de la fase de disseny, una planta solar fotovoltaica és un lloc tancat, que no hi accedeix ningú més que un cop l'any, que pot tenir molta biodiversitat a dins i que té recursos per mantenir-se. Això pot ser una illa de biodiversitat, però s'ha de gestionar bé. S'ha de gestionar amb coneixement i amb voluntat. I això és el que proposem. Proposem, evidentment, no que totes les plantes solars fotovoltaiques siguin illes de biodiversitat, sinó que algunes ho puguin ser en espais on realment cal. Que algunes puguin compatibilitzar la seva activitat de producció de fotovoltaica, d'energia, amb producció d'aliments, també, l'agrovoltaica. I algunes amb aquesta visió de combinar una mica tot, no? I jo crec que la clau és entendre, deixar de pensar en la planta solar fotovoltaica com una unitat de producció d'energia i pensar com que és quelcom més. I en aquest quelcom més, la biodiversitat hi té molt a dir.
Nosaltres hem tingut aquí experiències de converses amb persones molt significatives del sector eòlic a Catalunya.
Sí. I solar també.
I solar també.
I amb en Jordi Puig fins i tot hem parlat de l'agrovoltaica, perquè amb el Jordi Puig em consta, i ho parlàvem, i n'hem de parlar a fons, deia... Escolta'm, l'agrovoltaica en regadius sembla perjudicial, però en segons quins àmbits àrids és que sense agrovoltaica no hi haurà agricultura d'aquí 20, 30 o 40 anys i poden ser realment compatibles. Mm. I per tant, te n'adones que hi ha d'haver alguna cosa més, que si és la fàbrica de... per si sol, ens estrellarem.
Necessiten una gent estimulador del diàleg al sector i al territori. Nosaltres hem tingut aquí posicions que sorprenents, i no diré el nom perquè són persones molt conegudes, fins i tot per el govern, no aquest, però l'anterior, i que a mi m'ha sorprès la seva absoluta donada esquena a les qüestions vinculades amb a l'impacte ambiental, que és omplir l'expedient i punt, m'entens? Per què? Perquè estan a la cresta de la ola, que diuen ara, m'entens? Però és necessària aquesta funció de posar oli i d'intentar establir el diàleg, perquè també hem tingut representants del sector conservacionista que donin les posicions. I no estem parlant del Tramuntana, o no estem parlant del Collserola, sinó posicions... Llavors, aquesta feina passa forçosament per la vostra conselleria, perquè algú els ha de, amb un cert nivell de responsabilitat, els ha de cridar a l'ordre, per dir-ho d'una manera ben entesa, no?
I clarament, jo crec que més que avisar-los és estendre'ls la mà, afavorir
aquí,
que hi hagi
aquí
una visió més àmplia, perquè aquí no és la seva obligació tenir una visió àmplia, però sí que si nosaltres els incentivem, poden adoptar aquestes mesures molt fàcilment i fer d'aquesta transició renovable no una lluita de gegants
aquí.
Que volen, o aquells discursos d'especuladors,
sinó
una necessitat que hem de transicionar i que l'hem de fer des de la manera més respectuosa possible.
Totalment d'acord amb tu. És a dir, no es tracta tampoc de que la lossa becuda sigui saltesa reial, ni tampoc d'anar tombant molins com es feien a les Terres de l'Ebre fa 4 dies. No es tracta d'això. I aquest punt és fonamental per avançar en acció climàtica i en preservació del territori.
Perdona, m'estaven dient per cascos un tema organitzatiu i ara mateix m'heu mirat els dos i no us he escoltat el tram final.
Li estava
alguna
dient,
vegada passa això.
Li estava dient que hem tingut aquí a portaveus. Hem tingut a portaveus de plataformes no anti, però que mostraven la seva sensibilitat, diguem-li que extrema, cap a la implantació de renovables al territori, que això, evidentment, està a tot l'estat i en aquí com no pot estar. Però també hem tingut gent del sector que és absolutament contrària a qualsevol... I que diuen que s'han d'instal·lar megawatts sí o sí, i que, a més, això és complir amb el que diu la Unió Europea. Pel 55% ens queden 7 anys. En els darrers anys hem reduït les emissions un 5%, és a dir, que no ens surt... Si no comencem a plantar, no ens sortirà. És per això que des d'una conselleria que se'n diu d'acció climàtica, si no tenim en compte aquesta sensibilitat...
Sí, si no ho lligues amb el territori,
clar,
si no ho lligues amb la biodiversitat, si no ho lligues amb el valor afegit que poden aportar aquestes instal·lacions i que necessàriament ha de revertir en aquell territori, en aquelles persones que prou pateixen en segons quins àmbits per tirar endavant, perquè hi ha territoris que poden gairebé quedar deserts en el futur, si no hi ha un futur, si no hi ha una activitat, sigui ramadera, sigui agrícola, sigui forestal, etc. Si això passa per les fàbriques instal·lades en el territori, energètiques i desvinculades absolutament d'aquell territori, allò és d'aquí poques dècades erm completament.
Però permeteu-me una reflexió encara més enllà, que és que el sector primari necessita energia per poder funcionar.
Oh, clar.
Ah, bueno, clar.
Ja no parlem de vendre energia.
No, i el ramader, evidentment.
Quan parlem de sobirania, clar, parlem també de que el sector primari es pugui produir la seva
de
pròpia energia i sigui
autosuficient. Sí, totalment.
I això és clau. És clau perquè si volem ser autosuficients o volem ser sobirans, no en farem prou només amb el número de megawatts, sinó com els distribuïm, aquests megawatts.
La generació distribuïda.
És que, a veure, quan ha vingut gent d'Unió de Pagesos, etc, al final, com estan anant les coses, aquest estiu passat s'han cremat, literalment, i no tan sols per la sequera, sinó per la calor, tot i ser regades algunes extensions de fruiters, s'han cremat, literalment, de la temperatura, del sol, etc. Si no hi ha un valor afegit que el puguis lligar en aquest territori i que ofereixi complements, oportunitats, i que quedi en aquest territori, és que estem perduts.
Tanmateix, la transversalitat és sempre vetllar perquè no vagi del tot cap un cantó, del tot cap un altre. O sigui, la idea és que aquesta energia serveixi perquè es puguin produir aliments i es puguin produir aliments de qualitat. Jo crec que aquest és el gran repte, que no canviem 600 hectàrees d'agricultura per 600 hectàrees de plaques.
No, sinó perquè estem perduts.
Exacte.
Perquè estem perduts, perquè quin sentit té?
És trobar...
Perquè és que serà un territori que no hi viurà ningú. Serà erm en el futur.
Exacte. I de biodiversitat també.
Sí, no, ara m'estava referint
però
només a la petjada
important que
hagi, humana.
Que hi hagi al capdavant gent que tingui aquesta formació i aquesta sensibilitat. Perquè és fonamental, és molt difícil vendre la lossa becuda davant de X megawatts instal·lats al territori demà. A la situació en la que estem, i amb la situació de no way, que diuen, cap a la reducció d'emissions. Jo els entenc amb uns, perquè ens hem de posar els dos barrets, tot també, de reducció d'emissions, però de preservació de la biodiversitat. És per això que dic que aquesta partida és molt complexa, entenc, per vosaltres.
Eric Berlow, un investigador de la Universitat de Califòrnia, deia que la complexitat porta a la simplicitat. Com més complexitat gestionem en l'anàlisi, més aconseguirem solucions rígides, més aconseguirem solucions resilients pel futur.
Té tot el sentit. Vaja, així, primeres, té tot el sentit, m'ho estic imaginant. Life Biorgest és un dels punts que, remenant, sembla que també fa patxoca.
És això, és l'exemple de la integració i de la valorització dels nostres boscos com quelcom molt important a nivell de serveis ecosistèmics.
He vist allà fotografia que, clar, jo no he estat a les reunions, no he estat a les trobades, però amb les fotos dic, mira, en Trasovares, en Paco Cano, etc, gent del Consorci Forestal, dic, aquí es remenen coses.
Exacte, i de fet el Life Biorgest és el que ens ha portat a fer aquestes ajudes posteriors que tenim en aquests moments que s'estan concedint de foment de la silvicultura propera a la natura, perquè en el fons, quan el mercat només valora la fusta, el govern ha de fer quelcom per valorar més que la fusta, aquests serveis ecosistèmics, aquests serveis comuns necessaris per la vida, i això només s'aconsegueix quan aquests serveis no estan pagats només amb el producte, quan aquest producte no té un gran valor afegit, per desgràcia, en els mercats, tot i que el valor que li podem donar pot ser molt alt, però econòmicament no ho és. Els hi donem des del govern i els hi donem en format d'aquesta ajuda perquè es pugui fer una silvicultura propera a la natura, una silvicultura que alhora que fomenta una productivitat forestal fomenta una productivitat de biodiversitat, una gestió que no generi impactes negatius o molts menys impactes negatius i molts més de positius en el territori. I per tant, el que estem fent és clarament amb el Biorgest marcar unes mesures perquè en aquells boscos que tenen un alt valor natural, perquè també aquí hi ha complexitat, no tots els boscos de Catalunya s'han de gestionar.
Fa 15 dies parlàvem amb en Joan Pino, aquí, el CREAF, i ens deia, escolta, hi ha boscos, hi ha espais que s'hauran de deixar gairebé sense tocar.
Aquí.
Diu, hi ha espais que són molt antropitzats, etcètera, etcètera, però que precisament perquè els continuem conservant, perquè hi hagi biodiversitat, perquè hi hagi oportunitats per la fixació de gent al territori, etcètera, doncs aquí s'hi ha de fer cirurgia.
I que necessitem llocs que produeixin fusta.
Sí,
que produeixin fusta, perquè necessitem fusta. I necessitem fusta de l'Amazones, necessitem fusta de prop.
D'aquí.
perquè si no, sí, com sí, ens construïm les cases?
No, és que al final és com el gas i el petroli, perquè l'hem de portar de 5, 10, 15.000 quilòmetres de distància si tenim clar, material aquí.
Aquest és un tema complex.
Se'ns va acabant el temps, l'extinció de la pedrera... Hi ha titulars aquests, l'extinció de la pedrera d'Ullà. Hi ha aquests... aquestes esgarrapades al territori que són històriques, no? Que venen dels anys 50, 60, 70...
I que s'han quedat
en allà. Com recuperem... Com recuperem aquests traus?
Això són memòries del nostre passat i, curiosament, la biodiversitat és molt agraïda i és capaç d'aprofitar aquests espais per generar biodiversitat. Sí. La pedrera d'Ullà... Hem extingit o hem decaigut el permís d'explotació per caducitat, bàsicament. I això ens ha portat a que aquest espai que portava 10 anys sense activitat i que ara es volia reprendre l'activitat, hem aconseguit que no es reprengui aquesta activitat. I aquest espai, en aquests moments, té molta biodiversitat, perquè són cingleres on hi ha molts nidificants. La restauració, la inicial, es plantejava des del punt de vista de tornar a reomplir aquest espai. Segurament aquesta restauració serà diferent, perquè els temps han canviat i perquè les prioritats han canviat. I segurament el projecte de restauració serà transformador, l'haurà de presentar l'empresa, però nosaltres estarem al darrere perquè es faci bé. Aquí el gran repte és aquests anacronismes, aquestes activitats de temps passats.
Extractives, sí.
En espais naturals.
Perdó, no tenia... això no m'havia passat això... fa temps.
Sí, això era un llop.
Això era un llop, sí.
Això era un llop, aquí a l'estudi.
És el meu so, és el so del meu mòbil. Soc així de friqui.
Perfecte. És la primera vegada que passa amb 12 anys que sentim el llop del teu mòbil. Uau, això no havia passat, eh? Això és un presagi, fixa't, amb el director general de Polítiques Ambientals.
Que el tenim aquí, eh? Manu tot s'ha de dir.
Sí. Ho hem de deixar aquí. Fa no gaire, potser mig any o una mica més, venia l'Anna Bernades. Jo crec que hi ha una llista de persones del vostre departament que han d'anar passant per aquí i explicar-nos...
El Marc és un.
El Marc ja l'hem tingut ara, però vaja, aquí ja té que, José Luis. Mm.
Sí, és una feina que necessita això, compartir.
Marc Vilaür, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
I sort.
El concurs.
En Marc Vilaür es va pronunciar en contra d'un amat l'agost passat. D'on neix aquest amat i cap a on aniria? L'estoig prèmium de Torrons i Mels Alemany és el premi. I de la setmana passada del Mediotaula ja tenim guanyador. És de la capital de la Conca de Barberà, de Montblanc. Quin és el nom comercial del mató de les cabres d'en Peyu? La resposta era la Matona. El guanyador, el Joan Vallverdú, de Montblanc, s'emporta lot de cafè Novell Residu Zero.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Llar Green, José Luis Gallego, residus. A sí. Més a més, fa pocs dies es publicava la notícia, per fi, que hi ha aquesta llei estatal i també catalana que a partir de gener del 2024 es pugen d'una manera bestial. Clar, la gent dirà, què diu aquest, que es pugen de manera bestial? Doncs els municipis pugen, efectivament, de manera bestial la taxa de residus, perquè fins ara estava amagat i anaven a pressupostos de l'Ajuntament. Però ara hi ha la prohibició de fer això i els municipis que no fan els deures, és a dir, que tenen baixes taxes de reciclatge, pagaran molt més que els que fan els deures fa temps.
Això ve donat perquè els municipis que facin aportació a abocador controlat o a planta de valorització energètica hauran de pagar una taxa més elevada. I això s'ha de redundar, evidentment, a la taxa de residus per habitant. Això...
Per habitant, però no amagat en els pressupostos municipals, perquè generava un efecte de dir, no, mira, jo vaig pagant els residus i ho llenço on em dóna la gana.
Ah, aquí, efectivament. Això d'aquesta manera d'entendre els residus, com que qui contamina paga, és el que s'ha d'aplicar. Mm-hmm. I per què fas bé d'apuntar aquesta dada? L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat el balanç de la gestió dels residus municipals a la Vegueria de Barcelona corresponent a l'any 2022. Bé, res de nou. Del total de residus municipals que es van generar l'any passat, se'n van recollir selectivament un 40,2. Bé, no, això és millorar, d'acord? Que aquestes alçades, millorar ja està bé. L'any 2021 va ser d'un 39,48. És a dir, en tots els esforços, en tota la cultura, en tots els recursos que ha posat l'Agència de Residus de Catalunya a disposició dels municipis per intentar promoure la participació ciutadana en la recollida selectiva, hem pujat gairebé mitja dècima. Bé, què és el que s'assenyalen des de l'Agència de Residus? Doncs que hi ha una tendència a l'estabilització de les xifres. Això que els climatòlegs, i això que diu molt el professor Martín Vide, diu amesetamiento, és a dir, que arribem amb una taxa que
s'aplana.
Que no és dolenta, un 40%, si ens mirem fa 20 anys, seria un somni, però que avui dia, donat els objectius que té la Unió Europea i els objectius que demanen del Pacte Verd, doncs és absolutament insuficient. Per què? Doncs perquè, clar, nosaltres hem d'avançar cap al 55%, perquè estem a dins, estem jugant aquest partit. I aquí fa exactament des del 2010 fins al 2022 ha anat fluctuant entre el 30, 35, 40, però d'aquí no hem passat en cap cas. És a dir, portem més de 12 anys amesetados.
Per tant, hi ha gent que ja no està de cap manera disposada a practicar el reciclatge, número 1, i una gent que ho fa de sempre, i uns altres que hi han arribat recentment, s'han millorat algunes cosetes, potser menys producció de residus, etc. Tot hi ha ajudat. Però bé, en definitiva, ara fa poc una persona em deia, no, és que hem de practicar culturitzar amb aquest tema, i jo em pregunto, després de 30 anys de pràctica voluntària hem d'educar? Uh-huh. Després de 30 anys. Uh-huh. 30, eh? Uh-huh.
Com bé saps, jo fa uns anys que intento, perquè sempre hi he entès que una de les eines que tenim en el nostre abast per millorar, és a dir, per participar en la lluita contra el canvi climàtic i a favor del medi ambient, és fer una gestió responsable dels residus. Evidentment que ho és estalviar aigua i evidentment que és fer un ús eficient de l'energia. Però aquest negociat, en particular, el de la gestió ambientalment responsable dels residus, considero que està molt clar. És a dir, com tu bé dius, ja fa 30 anys, i jo fa molt de temps que ho estic remarcant, i el que diu l'Agència de Residus de Catalunya és que s'han de posar en marxa nous sistemes, com ara el porta-a-porta, que impliquin una participació sí o sí dels ciutadans. Perquè
fixa't una dada, de l'àrea metropolitana, el lloc que hi va haver la polèmica més gran, senzillament, perquè era, doncs, la ciutat més important de Catalunya, és Barcelona, va ser la implantació del porta-a-porta no a Sarrià, que aquesta va ser, diguem, més suau, assolint gairebé un 70% de recollida selectiva. Doncs a Sant Andreu, un 81%. És el raconet de l'àrea metropolitana amb més reciclatge.
Efectivament.
Per tant, sí, funciona.
Sí.
Funciona més... malgrat outsiders o gent disposada a no fer-ho, no?
Hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta-a-porta ara en el país. Gairebé el 60% dels municipis que fan aquesta recollida porta-a-porta estan per sobre del 70% de recollida selectiva i més del 90% estan per sobre del 50%. Hem dit que la recollida selectiva, a la mitjana, que no l'hem no l'hem donada. El percentatge, la mitjana a Catalunya és del 45,33, uh-huh, amb comarques que estan per sobre, com per exemple el Maresme, que sí, està al 46,02, uh-huh, però amb la gran àrea, la gran, però, la gran problema de la vegueria de Barcelona, que no acaba d'arrencar, i tu dius que és la participació ciutadana i la voluntat o no de participar. Uf, això donarà per un altre espai, que un dia el farem, uh-huh, que és què fem amb els que se n'enfoten de la participació ciutadana. Què fem amb ells? Perquè són ciutadans de la nostra societat, mm-hmm, i és una postura i és una manera...
I fins i tot alguns ciutadans aparentment modèlics. Mm-hmm. Sí, no sí. sé si m'estic explicant.
Sí, sí, jo he visitat casa de ciutadans modèlics i entrar a la cuina i veure tot barrejat i gent...
I ja no t'has quedat a sopar,
que van corbat a tot el
dia. Ja no t'has quedat a sopar.
Sí que m'he quedat a sopar. Saps per què, Francesc?
Estàs pecant.
No, perquè si no seria el bronca, si seria l'insuportable, seria el capitán Siam tot el dia, m'entens? La gent jove no sabrà qui és aquest home. Però seria el capitán Siam i ja no tinc esma.
Escolta'm...
En parlarem un dia.
No, ja veuràs. Farem un... Anava a dir un 30 minuts, és a dir, una entrevista 30 minuts, entrevista Green, i la farem amb una noia que està especialitzada en la conducta. No, ella no és psicòloga, no és psicòloga.
Tu anava a dir una sociòloga.
Conductual, però és una noia que la comunicació la domina amb matrícula d'honor i gairebé nosaltres no, perquè som practicants d'aquestes fricades, però gairebé amb algú li pujaran els colors, perquè...
Qui és el friki, Francesc, l'any 2023? El que recicla o el que no?
Home, jo ho tinc molt clar, el que
molt
no.
Bé, perfecte.
Jo sí que ho tinc clar, però...
Als anys 80 érem uns frikis, ara sí, ja no ho som.
Sí, sí.
Vinga.
Els anys 80, abans d'ahir.
El concurs.
Anem al concurs. En quin percentatge de recollida selectiva situa Barcelona? Atenció, el premi sopar per a dues persones al restaurant Aradi de Platja d'Aro per gaudir-ne, això sí, en temporada baixa. Cal concretar el dia amb el restaurant Gentilesa, d'Aromar, hotels i restaurants. I de la setmana passada del Meteo Ambient tenim guanyador, és de Barcelona, ciutat. La pregunta deia: quins parcs naturals acaben de rebre la Carta Europea de Turisme Sostenible? El lot de productes Pastoret, amb iogurts ecològics de Nabius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal, el premi. La resposta era l'Alt Pirineu i el Cadí Moixeró, i el guanyador, Ivan Lázaro, com dèiem, de Barcelona.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Mobilitat Green, Badalona i d'altres ciutats contra les zones de baixes emissions.
Aquest acrònim sí que l'has fet molt bé.
Sí, és un... aquest me'l conec.
Anem amb les dades. Primer, que compte perquè agafeu-vos. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, la contaminació de l'aire suposa la major amenaça ambiental per la salut humana. Una amenaça que a Espanya causa més de 25.000 morts cada any. Molt bé. Fa 3 anys, aquest mateix organisme, l'OMS, calculava que estava causant al voltant de 4 milions de morts prematures arreu del món. L'any passat, el nombre va augmentar fins a 7 milions de morts cada any. Molt bé. El principal responsable de la contaminació de l'aire a l'entorn urbà, i aquí no deixem de remarcar-ho, és on hi viu la major part de la població mundial, que és a la ciutat. Els trànsits, el trànsit de vehicles a motor. Això mm-hmm. és incontestable.
Impepinable. Sí, perquè quan dius això, surt gent, en el cas de Barcelona, que diu: i l'aeroport,
molt bé,
i el port.
Molt bé, més
no,
dades.
No, res a veure amb dades.
Més
a menjar-se
dades.
El tub d'escapament que tens a 4
Adavant.
Metres.
Adavant.
Sí.
En el cas dels motoristes, compte, perquè és un greu contaminant dels pulmons. Compte amb els motoristes que es posen a la darrera de segons quins autobusos, segons quins vehicles, perquè se'n passen tota aquesta fumarada, i això és terrible. Més dades. Segons l'OMS, que qualifica la contaminació de l'aire com l'assassí invisible, i ho diu en el seu darrer informe, causa el 36% dels casos de càncer
el 34% dels ictus i el 27% dels infarts. Diu, saps, t'has assabentat del que li ha passat al Manel? Diu, al Manel? Diu, si li ha anat un ictus. Diu, al Manel, un ictus? Però si fa esport, si camina, el veig tot el dia amunt i avall de la Diagonal corrent. Ah! No em diguis més.
Ja està. S'ha menjat tots els gasos de la Diagonal.
Quina és l'eina que tenim al nostre abast en tant que governs locals, en tant que polítics, en tant que consellers, per lluitar contra la contaminació de l'aire? Doncs l'establiment de les zones de baixes emissions d'aquestes CTB, que ja està contemplat a la llei de canvi climàtic. Què ha fet la governança? Què han fet els polítics? Han dit, donades aquestes dades, que ja saps que Barcelona i Madrid estan una darrere l'altra competint per veure qui és la que té l'índex de contaminació de l'aire més greu de tota la Unió Europea, com bé saps. La normativa estatal diu que els municipis de més de 50.000 habitants i tots els que tinguin més de 20.000 habitants però la qualitat de l'aire sigui deficient hauran de disposar de les zones de baixes emissions abans del 2024. Això significa que ja ho tenim aquí. De moment, dels 151 municipis de l'Estat, només l'han posat en marxa 14. No.
14 de 151.
14 de 151, però has de restar una.
D'acord.
Ja són 13. Mm-hmm. Saps qui ha dit que no ho farà?
Una de petita que deu tenir uns 50.000 habitants.
No, Badalona. Badalona que va denunciar, com ja saben els nostres oients, que posposa la seva posada en marxa de les zones de baixes emissions. Però no, això no és el més greu, és que aquesta mesura, que l'alcalde doncs, va treure pit dient que aquí no imposaran quin és el model de mobilitat que han de tenir els meus ciutadans i quina és la despesa que han de fer els ciutadans per canviar de vehicle, això no ho toleraré. Doncs una veintena de municipis més ja s'han posat a roda i han dit que efectivament ells també les implantaran. Altres municipis, com és el cas de Castelldefels, acaba d'anunciar que destinarà una partida pressupostària de 250.000 euros per desmuntar el carril bici que porta de la vila a la platja. La pregunta és, què ens està passant, Mauri?
M'estàs dient que per anar del poble de Castelldefels a la platja es gastaran 250.000 euros per desmuntar el carril bici?
Així és. Això està anunciat i hi ha hagut una queixa de tots els partits polítics, PSC, Podem, Junts, Esquerra, tots han fet una nota de premsa dient que això és una barbaritat institucional que no té cap sentit. Va en contra de la filosofia de la Unió Europea, va en contra de les normatives de l'Estat, va en contra...
Un indret absolutament pla, que hi ha una distància relativament notable entre Castelldefels, poble o vila, i Castelldefels, platja.
Efectivament, i es que podia cobrir magníficament amb un carril bici dissenyat amb sentit comú, que no feia nosa, que no molestava ningú. És una qüestió gratuïta, ideològica, 100% ideològica. Terrible, Mauri.
És molt fort.
Estan fent demagogia amb la salut de les persones.
És molt fort.
Seguirem.
Molt fort. Doncs això.
El concurs.
Anem al concurs. Quin és el primer municipi català que ha anul·lat les zones de baixes emissions? És a dir, que no ho vol implantar. El lot de càpsules compostables o cafè amb gra o cafè molt a triar. Doncs és el premi, tot això, de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. I de la setmana passada del Meteomar, de quin color és la primera aleta dorsal? La resposta era de color negre. Un davantal és el premi, gentilesa de Pesca Neta, i el guanyador, el Jorge Benach, de l'Hospitalet de Llobregat.
Empresa Green.
Alstom presenta el primer tren d'hidrogen.
Alstom, que ja saps que és un dels fabricants de trens més importants de la Unió Europea, acaba de presentar el model Curadia Stream, impulsat 100% per hidrogen. És curiós, eh? Trens d'hidrogen. Ja els tenim a les vies.
Sí, però...
Deixa'm que t'ho expliqui.
Ja, però saps per on aniré jo, no?
Sí, segurament.
Val. Tu t'ho explica'm i jo et diré d'entrada que això és una pifiada conceptual de nassos.
Sí, molt bé.
Em dona aquesta sensació.
Té una capacitat de 260 passatgers i una autonomia de més de 600 quilòmetres. Mm-hmm. És un model de ferrocarril que estarà impulsat íntegrament per piles de combustible. Piles de combustible d'hidrogen.
No has d'electrificar la línia.
No, al contrari. Per piles de combustible d'hidrogen i amb zero emissions de CO2, absolut. Perquè l'hidrogen ja saps que pel que surt per fora no és contaminant ni és gasos amb efecte d'hivernacle. El tren, aquest primer tren entrarà en servei comercial a finals de l'any vinent per cobrir la línia no electrificada, electrificada, entre Brescia i Seo i Edolo, a la Llombardia. Uh-huh. És un intent de normalitzar una dimotorització, una energia que pot donar molt impuls al transport zero emissions dins de la Unió Europea i a complir i ajudar a complir aquest repte que tenim. 2050, 55% de retall, 2100, zero emissions, no? El Coradi Stream té unes característiques de confort i de silenci equiparables a la de qualsevol tren elèctric. Els passatgers no hi notaran cap mena de canvi respecte a un tren electrificat. La principal font d'energia es troba al cotxe del mig. Hi ha un cotxe al mig, en comptes d'estar a la capçalera, està al mig, que es diu Power Car, i estan les bateries de liti d'alt rendiment. A partir d'aquí, ells va subministrant energia a la resta del comboi a través d'aquestes bateries. L'energia es genera combinant hidrogen, que està emmagatzemat a dipòsits, amb oxigen, que agafa de l'aire exterior. Llavors, el que fa és una operació immediata, que impulsa, jo l'he vist, el vídeo, impulsa l'energia al comboi sense emetre ni un gram de CO2. Llavors, tu dius que això és un pas enrere.
Aviam, jo entenc que hi ha línies que no estan electrificades i que en comptes d'una locomotora de fuel...
Efectivament, d'una locomotora de gasoil en aquesta línia.
Això mateix. El que seria un error bestial és que trens com aquests, segurament per aquestes línies molt bé, però que trens com aquests poguessin
substituir
els elèctrics. Per què? Perquè per moure el mateix tren elèctric necessites una unitat d'energia contra 6 unitats d'energia amb l'hidrogen, perquè és molt menys eficient que l'electricitat en si. Aleshores, clar, per fer anar aquella locomotora, per entendre'ns, o aquell tren, millor dit, tu necessites la proporció de 6 molins, que no vol dir que siguin 6 molins, amb 6 molins alimentes molt més.
Cada molí és ara ja d'un giga, és a dir... Que...
És una bestialitat. Tu necessites 6 molins contra un molí si el tren és elèctric completament. És a dir, l'hidrogen verd, conceptualment, és molt poc eficient.
Sí, estem d'acord.
I per tant... Escolta, si és amb línies no electrificades, endavant.
Jo el que crec és que, Francesc, hem d'experimentar amb les renovables.
Absolutament. No. Si tot això que ara em diràs, t'ho compro. Evidentment, no. El que passa és que saps que sobre l'hidrogen verd hi ha uns interessos molt clars perquè és, en molts casos, mantenir l'estatus quo d'algunes companyies.
Del gas natural, és a dir, treure el gas i per les mateixes canonades fer passar. No, en el cas del transport,
del transport,
jo crec que tant en el transport marítim com en el transport ferroviari
té una justificació.
Hauríem d'intentar donar-li, de fet...
Versatilitat.
Hi ha fabricants d'automòbils, com bé saps, com Toyota, que és el primer fabricant del món, fins ara, que continua apostant per l'hidrogen i que no acaba de donar la passa definitiva per muntar cotxes elèctrics als seus models. Llavors, jo crec que està bé. Està bé diversificar, perquè això significa tenir el cistell, no com ara, que teníem 3, carbó, uh-huh, petroli i gas, uh-huh, sinó diversificar i tenir més fonts. No ho veig malament. I com tu bé dius, no es tracta de... Perquè això seria, doncs, desmuntar una cosa que funciona, sí, per fer experiments. Sinó amb línies que estan funcionant amb... Que no sabia, sí, sí, que eren tantes a la Unió Europea. Quantes línies van amb locomotora de gasoil encara? És sorprenent.
La xifra l'has donat?
No, no l'he donat. No. No he donat.
Però n'hi ha moltes. Bé, aquesta... jo estic pensant en la de Lleida, la Pobla de Segur.
Per exemple.
O és Balaguer, Pobla de Segur, ara no ho sé, Lleida.
Doncs
no?
Sí, Lleida. Lleida. Sí. Aquest sí, Lleida, Lleida, Pobla de Segur. Sí. I mira que fa... Que fa...
fa una mica de pujada.
En el cas de la Llombardia, en el cas d'aquesta cresta Brescia e Dolo, jo crec que el que tenen... és un banc d'experimentació i poden fer, evidentment, que si fos un Roma-Nàpols o un Roma-Milà
seria més
complexa. Però en aquests trams anem a experimentar. Anem a donar-los un vot de confiança.
Sí, perquè al final, sent imaginatius, solucionem molts problemes i el més important és emissió zero.
Sí, i diversificar la cistella d'energies netes.
Vinga.
El concurs.
Anem al concurs. Quina regió europea serà la primera on hi circularan trens d'hidrogen? Una ampolla de Cava Brut, gentilesa Agustí Torelló i Mata, el premi. I tenim dos concurs ja amb guanyadors o guanyadores de la setmana passada. Un, el del Meteotemps. Javier Martín Vide, deia la pregunta, és catedràtic de Geografia Física i climatòleg, però a més és llicenciat en una carrera que l'ajuda encara més en el tractament de dades, tractament numèric i estadístic del clima. Quina carrera era? Matemàtiques. Maria Rosa Xalma, de Barcelona, s'emporta una ampolla de Cava Brut, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. I les capades, que s'emporta una persona de Fonts Caldes. En aquest hotel boutique, deia la pregunta, hi podem trobar un restaurant? Sí o no? La resposta era que sí. Marta Fosses, de Fonts Caldes, s'emporta aquest lot magnífic de torrons i mels alemany, amb mels, amb xocolata, amb diverses varietats de torró, mel amb suc de llimona, vaja, una meravella.
Quin temps farà?
Doncs vent. Farà vent aquest divendres, farà vent dissabte i diumenge, tot i que el màxim és clarament aquest divendres, mentre que dissabte i diumenge en farà menys, especialment diumenge. I de precipitacions, doncs aquest divendres només n'esperem al Pirineu més occidental, dissabte també, però també alguns ruixats a ponent i cel molt variable a la línia de costa, amb el vent citat. Atenció al fred rigorós, caiguda brusca de la temperatura, accentuada la sensació de fredor pel vent aquest divendres. Puja la temperatura clarament, sobretot a la costa, el dissabte, per tornar a baixar diumenge. I probablement diumenge en el conjunt del país, amb alguna excepció, amb més domini del sol. Anem a les peticions particulars. Esther Monill, Cerdanya i Ripollès dissabte. Diria que fred, tot i que puja la temperatura respecte a divendres. No és impossible algun ruixat, que seria en forma de neu per sobre de 1.400 metres. Més probable la Cerdanya que el Ripollès. El mateix per la Mercè Garcia i Bagà. Diu el Roger Ibáñez, puja la gallina pelada. Davant del Pedraforca, podrem pujar. Jo no crec que sigui un dia per fer muntanya en muntanyes com aquesta, perquè el vent en zones elevades pot ser notable i malgrat que no farà el fred de divendres, déu-n'hi-do, i sobretot aquest vent, i a més boira a la zona alta i potser algun ruixat. Àlex Castro demana Vilanova de Prades dissabte, doncs poden arribar núvols i caure algun ruixadet. ventós. I el diumenge, Daniel Girbau a les Gorgues de Carençà, Jordi Maluenda, Matagalls a les Agudes i el Turó de l'Home, i la Núria Pujante al Garraf, si tindran bon temps per la marxa del Garraf. Bé, dir-vos que en els tres casos el temps serà estable, tot i que a la tarda el Matagalls, les Agudes i el Turó de l'Home no és impossible algun petit ruixat. I el cap de setmana en general, diu el Marc Guillén, de divendres a diumenge a la Cerdanya, doncs fred, rigorós divendres, no tant dissabte. Dissabte amb algun ruixat escadusser, diumenge amb més sol i sol i núvols divendres. Campdevànol, Manuel Palacios, divendres de sol i núvols, també dissabte, potser dissabte amb algun ruixat, temperatura una mica més alta dissabte, però ambient notablement fred aquest divendres, i diumenge amb més sol. Coll de Nargó, sol diumenge, intervals de núvols dissabte. Podria arribar a tapar i caure alguns ruixats, això només dissabte. Cristina Sans, i amb vent a Coll de Nargó el dissabte. I a Santa Coloma de Farners, la Cristina Sans diu tot el cap de setmana vent el dissabte, bastant fort, amb sol i núvols, diumenge amb més sol. I el Pedro Flores, Riells del Fai, doncs sol i núvols dissabte i més sol el diumenge.
El concurs.
D'aquests quatre fenòmens meteorològics, quin és diferent als altres tres? El tornado, l'huracà, el tifó i el cicló. Quin d'aquests quatre fenòmens és diferent als altres tres? Tornado, huracà, tifó i cicló. Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, vincles de la varietat arbequina, gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada ja tenim guanyadora, és de l'Hospitalet de Llobregat. La depressió que va causar grans danys a la zona de Huelva el cap de setmana, com es deia? Doncs es deia Bernard, i la Mari Pau Cala, com dèiem, de l'Hospitalet de Llobregat, guanyadora de l'ampolla de quart de litre d'oli, arbequina, vincles de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics, amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Doncs tenim finalista de la setmana i guanyador mensual. Finalista de la setmana, el Joaquim Cors, Arc de Sant Martí, amb un roig al camp preciós, potent, cel fosc, alguna tímida clariana i... De fet, és un doble arc, però el principal és realment marcat. La foto és del penúltim dia d'octubre, del dia 30. I el guanyador mensual d'octubre és... Jordi Prat, amb les zones de Kevil... Ai, de Kevil... Kelvin Helmholtz, a Tarroja de Segarra, 23 d'octubre, la foto. I atenció, Jordi Prat, t'emportes el xec regal al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Tu i la persona que triïs, dos persones, dues hores, és l'experiència de l'Espai Cel, amb les dates a concretar amb el balneari.
Si vols viatjar de manera còmoda, fiable i sostenible, deixa el cotxe a casa i utilitza els trens de Renfe a Catalunya. Oblida't de cues quilomètriques, estrès i evita l'emissió a l'atmosfera de partícules contaminants. Recorda, entra a renfe.com i planifica el teu viatge.
Renfe, el teu tren.
I la setmana que ve, Atlas Climàtic de Catalunya, en aquest cas amb la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, la Sarai Sarroca. Ens acostarem als bolets, a les garrofes i al vi del celler Marco Abella. Aquests seran els principals temes. Tot això, com sempre, en un marc digital. catradio.cat, mail, Facebook, 28.000 seguidors, i al Twitter ja som 81.700. Gràcies al Víctor Rodríguez a les vies de sol, Néstor Gómez a la redacció, la Núria Ventura sots direcció i producció, i qui us ha parlat, Francesc Mauri, es fa aquest programa habitualment. Podríem dir que és l'equip de meteo habitual i tècnic i de redacció del programa. Adéu-siau.